Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha demanat aquest matí més proves per poder confirmar si realment els contagis de coronavirus s'estan frenant, perquè la visió és, ara dit, relativament parcial. Són declaracions de Trilla a Catalunya Ràdio. Per la seva banda, també a Catalunya Ràdio, el doctor Oriol Mitjà ha dit que només s'han detectat un 4% dels casos totals a Catalunya. A més, ha assegurat que una persona que s'ha infectat una vegada no és susceptible de tornar-se a infectar. Ha dit que en els pròxims mesos haurem d'aplicar mesures restrictives però focalitzades en aquelles zones on el risc és més gran, com per exemple l'àrea metropolitana. Per acabar, Oriol Mitjà ha dit que quan s'aixequi el confinament tornarem a fer vida normal, però el virus continuarà sent present i si abaixem la guàrdia, diu, arribaran els rebrots. Mentrestant, el govern espanyol ha restablert una moratòria d'un dia pel confinament total del coronavirus pels casos que resulti impossible interrompre immediatament l'activitat i es pugui fer paulativament. Segons el BOE, publicat abans de la mitjanit de dilluns, les persones de serveis no essencials podran fer tasques imprescindibles durant el dilluns 30 de març per evitar així que l'aturada no perjudiqui de manera irremediable o bé desproporcionada la represa de l'activitat empresarial. I encara us podem explicar avui que motiu del temps de confinament pel coronavirus, la subfederació Grup Avant de Terrassa de la Federació de Cristians de Catalunya ha presentat una edició especial del concurs bíblic com una oportunitat perquè els infants i joves puguin trobar-se en el seu entorn familiar amb la paraula de Déu fent un treball bíblic en forma concurs que presentaran a competició. És una notícia que, per cert, podeu llegir a catalunyacristiana.cat. I també, ja per acabar, us recordem que, com cada dia, podeu seguir la missa des de la Catedral de Barcelona. Ho podeu seguir per Ràdio Estel a 7:45 del vespre. Fins aquí la informació. Ens actualitzem, com sempre, d'aquí una hora, quan siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Del 5 al 10 d'octubre, peregrinatge al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Dormirem al convent mercedari de Santa Maria de l'Olivar i visitarem Sigüenza, Cáceres, Plasencia, Juste, el mateix santuari de Guadalupe i el monestir de Santa Maria la Real. Del 5 al 10 d'octubre, al santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, bon dia. Benvinguts aquest dilluns 30 de març de 2020.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família Cinquenter? Com esteu? Qui us parla, de moment, està salvat. Està salvat per treballar. I per això faig el programa. Primer, perquè tècnicament el puc fer, encara que sigui des de casa, des del meu estudi Manolita. Així va quedar batejat des que vaig tenir aquest gos amb aquest nom durant 14 anys i perquè, sent o no sent essencial, crec que intento donar un punt positiu, un punt de... més enllà del somriure, un punt d'optimisme al poble, als oients. Siguin 3, 30.000, 300.000, 3 milions. Bé, doncs, per això estem aquí. Quan em fan entrevistes, sovint acostumo a dir que jo tinc una mena de missió divina, i fa molts anys que dic això, de procurar fer feliç a la gent. I aquí estic. Per això, dintre d'aquests dies de confinament, mireu, estan passant moltes coses a tot arreu. Cadascú viu de la seva forma, de la seva millor forma possible, aquest coronavirus. Us explicaria moltes coses, algunes d'elles negatives, però mireu, no vull, no tinc ganes de drama, no em ve de gust alarmar a la població. Ja ho explicarem. D'aquí uns mesos, quan tot això acabi, que acabarà, ja ho explicarem, o potser no ho explicarem. No cal exportar les males notícies, almenys això penso, en moments francament complicats. Ja us ho explicaré. No és el moment. A més, aquest cap de setmana, servidor, doncs, hem tingut un gos amb les meves filles. Les meves filles s'han anat ara amb la seva mare després de 17 dies, vale? I hem adoptat un gos d'una amiga durant 3 dies. I, francament, ara, llevar-se, anar al menjador i veure que tot està ordenat, que tot està pràcticament perfecte, que les coses estan col·locades al seu lloc, que hi ha una neteja extraordinària, que no hi ha les petjades del gos caminant pel parquet de casa, que els alimentadors dels telèfons mòbils estan al seu lloc, et dona una doble versió. Una de coherència i de satisfacció, jo necessito aquest ordre, i l'altra de tristor, que és, ostres, que buida es veu la casa, que buit es veu el pis, quan falta la vida. Els fills, les filles, en aquest cas, i un gos, que ha estat extraordinàriament adorable. En fi, família, arrenqueu de la millor forma possible aquest dilluns, dia 30 de març de 2020, aquests 50ers.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Ojalá que llueva café en el campo.
Per portar bé, o de la millor forma possible, aquest confinament, jo començaria, que és el que faig cada dia, amb un ritual, que és llevar-me, lavabo, torradeta i un cafè. Segurament és el ritual que fem molta gent, perquè el cafè és sagrat. I si és sagrat, mireu en quina ràdio estic dient això, estem parlant de Bracafé. Des de l'any 1929, Bracafé, l'essència del cafè, el sabor d'un bon cafè, perquè hi ha molts cafès, és veritat, hi ha moltes marques, però cuidadito, has de saber escollir qualitat, has de saber escollir sabor, has de saber escollir aroma. I amb sabor, qualitat i aroma, amb aquests tres paràmetres, jo em quedo i em quedaré sempre amb Bracafé. El de tota la vida, Bracafé, qualsevol dels seus sabors. Entreu al seu lloc web, bracafé.es, que patrocina l'entrevista del dia, que és ni més ni menys que un llibre que van dedicar Eva Bach i Montse Jiménez, dedicats als pares i mares influencers. Com pot ser millor la nostra vida al costat dels nostres fills? Avui a 50ers tinc l'honor, la sort, la fortuna de rebre la visita de dues persones que són, pregunta, escritores. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Eva Buch i Montse Jiménez, ho he dit bé?
Bach,
veus?
Sí.
Per què he dit Buch? Bach. Bueno, autores del llibre Mares i pares influencers. Sou escritores, a banda de haver escrit aquest llibre, sou escritores?
Home, jo escric, sí. I sí que em defineixo com a pedagoga i escriptora en el sentit que escric llibres de pedagogia.
Vale.
Sí, fa vale. Temps, aquest és l'11è.
Onzè llibre, eh?
Onzè llibre.
Estic actualitzat. Això em passa per fer les entrevistes sense guió. I tu?
No em definiria com a escriptora, em definiria com a professora. Mm. És el meu... Sí que escric, però de portes en fora és el meu primer llibre i he tingut la sort de compartir-lo amb l'Eva.
De què us coneixeu?
Doncs de l'educació, precisament, sí. Perquè ens vam conèixer a través d'una xerrada que vaig anar a fer en una escola on ella estava en aquell moment.
Fa molt? Mm.
No fa gaire. Ella em coneixia d'abans, no?
Sí, perquè jo ja li vaig dir una vegada que feia el cafè amb ella cada tarda. Ella escriu a la de Criatures, per tant, jo compartia...
Del dissabte.
Jo compartia cafè amb
gran i extraordinari suplement del diari Ara, l'Ara Criatures. Sí. Estic subscrit al diari Ara, però sobretot això sí que no m'ho perdo, l'Ara Criatures, sí, del dissabte. Bé, hi ha aquesta coneixença, i entenc que hi ha un dia que... aquesta coneixença mútua...
Ens fem amigues primer, abans que ara, pensar qualsevol projecte professional.
Ara es diu amiguis.
Sí, exacte. Sí.
Us feu amiguis.
Sí, sí, sí,
hauríem de dir besties.
Besties,
besties diuen besties. Els adolescents,
besties?
No?
Besties?
És la meva bestie, l'Eva.
Sí, sí, sí.
No sabia. Vale.
Sí, sí. Primer sintonitzem. La veritat és que el dia que ens coneixem, totes dues tenim la sensació que hem fet una amiga. Això ho vam comentar, no? I els hi vam dir a les nostres mares.
Bueno, sí, i a partir d'aquí,
i a partir...
entenc que comenceu una relació d'amistat i amb els ets d'una, amb els uts d'una altra, diu, ostres, i si fem un llibre? Qui és, no, de les dues, qui és la primera que diu, i si ho fem això?
Com no surt? Hi va haver mai, nosaltres no? Que recordem el moment de dir, i si fem un llibre, que no? Deies tu, aquest moment sí. No va ser-hi.
Sí.
No. Sí que havia estat previ diferents intervencions que havíem fet per llançar doncs, diferents missatges en moments de situacions delicades, vàrem sí. Començar quan van passar els malaurats atemptats a Barcelona i havíem fet
sí. Algunes
actuacions conjuntes.
Sí.
Però el tema de dir anem a fer un llibre no va sorgir. No.
Amb això els atemptats vam fer com una mena de servei d'emergències emocionals totes dues. Vam anar a Ripoll, on ella va néixer i vivia fins aleshores, ara ja no. I aleshores vam atendre una sèrie de joves que a través d'ella coneixia i a partir d'aquí va ser la primera cosa que vam fer juntes, perquè va ser una inquietud que ella veia els joves del seu voltant molt desorientats i patint molt per tot el que havia passat, i llavors nosaltres vam anar a atendre aquests joves allà a Ripoll. I a partir d'aquí ho va portar la realitat. Totes dues vam compartir aquesta preocupació, vam mirar de fer alguna cosa, i així en vam anar fent altres també. En el moment de que veus que els nanos han d'escollir estudis, doncs la Montse va dir, ostres, quin cacau que porten les famílies desorientats als nanos.
Sí.
Jo deia, ostres, jo també ho veig, em diuen cada cosa els pares que m'esgarrifo. I llavors, doncs, vam fer una infografia amb 10 orientaconsells, i al final tot això anar fent coses juntes...
Potser que li donem forma.
Sí,
ara, qui va ser l'autora d'aquesta frase? I si li donem forma i si fem un llibre?
No, va passar perquè realment va ser per... Jo sempre vaig pensar en nous temes per escriure nous llibres. Sempre descanso quan n'he publicat un. Havia publicat un el 2017 en plataforma editorial, Educar sí. Per estimar la vida.
Sí.
Deixo un any sempre de descans si no sí. Sorgeix cap imperatiu d'escriure una altra cosa. Mm. I anar pensant temes i parlant amb les nostres agents literàries i veure qui podia ser el proper sí. Tema, un dels temes que fèiem conjuntament, que era aquest d'educadors i educadores influencers, va sonar molt bé, com el proper tema de llibre, i llavors es va plantejar aquesta sí. Possibilitat de fer un llibre juntes, quasi que ens la vam plantejar més que plantejar-la.
De fet, ens havien demanat una conferència que vam fer conjuntament a Fraga,
sí.
Ja li vam posar el títol
sí.
del llibre.
Exacte, i quan diguéssim, les agents van veure aquest títol, van dir, home, això estaria molt bé que
poguéssim... Té una pinta de llibre.
Perquè no feu alguna cosa,
sí,
i aquí
ja
estem.
Està,
i aquí,
ja
exacte, aquí així va venir, sí, sí.
Bueno, així va venir, veig, pels convidats que habitualment tenen aquest senyal, aquest programa, que sou, esteu parlant de que va anar, tu ja eres de Ripoll,
sí.
Però que va anar a Ripoll a ajudar, és a dir... confirmeu que sou una mena de ONG amb potes... Que...
Emocional, sí.
Sí,
una ONG emocional.
Un wifi, no? Un wifi, de dir, va, ara sí. Ens hi hem de posar, no?
Sí, vam anar a parlar amb joves, a escoltar-los, perquè això és una constant en els nostres treballs.
Parlar amb joves, més teòricament, no, sense teòricament, de vacances, com educadores
sí,
de
sí,
vacances...
Sí, sí, va ser l'estiu.
I marxeu a Ripoll, anem a parlar amb joves. A veure.
Sí, 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 es
van convocar. A veure què ens diuen, a veure com ho viuen, a veure què senten... I
sí.
Per què necessiten?
A veure què podem fer nosaltres per llançar aquest missatge vitalista i optimista en moments en què costa ser-ho.
És que hi ha molta gent que ajuda, Toni.
Vam parlar amb 20 nois i noies a través sí. De la Montse, es van convocar tots els que volguessin venir i els vam anar rebent d'un amunt, menys sí. Unes noies que en vam rebre 3 alhora,
sí.
Una marroquina i dues catalanes.
I vam treure el document 17 per capgirar el 17, no? Per donar la volta. Què podem fer per donar la volta a tot això?
Bé, i veig que passen els dies, les setmanes, els mesos, i tenim aquí davant ja la segona edició de Mares sí. I Pares Influencers.
Sí.
Curiosament, crec que era el dia
Igual va ser el dia 3 d'octubre,
sí,
3-4 d'octubre.
Correcte.
Jo 3. Estava a la Casa del Llibre, Barcelona, Rambla de Catalunya, i sempre que tinc una estoneta passo per allà, perquè compri o no compri, sempre el clima m'abraça.
Molt agradable.
Passo una estona allà, puc llegir algun llibre, miro novetats editorials, i habitualment aquesta sala, doncs, a la sala del final de la Casa del Llibre, hi ha actes i presentacions. I veia que s'estava fent un acte. I jo tenia una cita, i us vaig veure que estava presentant, crec que és la Mariola Dinarès,
sí, sí,
una companya de Catalunya Ràdio, sí, estava fent la presentació del llibre. Dic, oh, calla, que això m'interessa. Aquest programa té 4 setmanes, aquesta és la 4ª setmana, i aquell dia tenia 3 dies. Dic, vaig començar a olorar, dic, això m'agradarà. Sala plena.
Sí,
sala
sí,
plena.
Sí, 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 sí. Sí.
Com us vau sentir aquella posada en escena que us va fer la Mariola? Mariola o Mariona?
Mariola.
Com us vau posar? Us va impactar aquella sala plena, al marge de que heu fet conferències prèviament, però avui és una mena d'examen. Presentem el llibre. Clar, vas a presentar un llibre i hi ha 4 persones, dius, ostres, un xof. Però vas a presentar el llibre i hi ha tota la sala plena, gent en peus, servidor. Clar.
Això és una cosa que queda malament dir-la, perquè nosaltres no som fantasmes en absolut i no anem de sobrades mai. Procurem no, i posem molta cura de no anar-hi i no ens sentim així. Però potser ens hagués impactat buida, perquè jo, amb l'experiència d'haver presentat altres llibres anteriors, sí, en aquesta mateixa sala, que és fantàstica, sí, la he omplert les últimes vegades, fins i tot també això amb gent dreta. Llavors, clar, si aquesta vegada hagués estat mig buida o buida, l'impacte hagués sigut aquest. Veure la plena va ser, evidentment, agraïdes a tota la gent que va venir, agraïdíssimes, però no va ser una sorpresa en aquest sentit, que ja teníem experiències satisfactòries anteriors.
I sobretot ens vam sentir també molt ben acompanyades, perquè hi va haver gent molt propera, no?, a les dues, tant de l'entorn, evidentment, familiar com d'amistat, però també de l'entorn professional, no?
I sí, sí. Com...
Sí, té gràcies, no?, majúscula. Que...
Presenteu el llibre, veig que aneu, insisteixo, per la segona edició.
Sí, en 2 setmanes.
Dues setmanes. Això hi haurà un editor. És Grijalbo? No.
Grijalbo en castellà i Rosa dels Vents en català.
Exactament.
És Penguin Random House, el grup. Sí.
Us haurà enviat un missatge dient amb un somriure, uns cors. És a dir, que això, home, treus un llibre ja a segona edició.
Sí, no és una cosa habitual que passi en aquest terreny nostre, més, no? Que no està tan visibilitzat com altres, no?
Jo la meva intenció és, de cara a l'abril, per tant, hauria d'entregar els originals per Nadal, treure, ja t'ho vaig dir, 50ers el llibre, 50ers el programa, 50ers el llibre, i posar directament un segell que posi 5ª edició. Però ja la primera...
No, ja, no, això també es pot fer. Sí.
Bueno, evidentment, tant de bo, però no serà així. Mares i pares influencers. Bé, tenim un problema, entre cometes, tenim solucions. No em donis problemes, donem solucions. Des de la vostra experiència... entenc que teniu fills.
Sí.
Sí.
Vale.
Sí, sí.
Edat adolescent?
Ja van de baixada, ja, de l'adolescència.
Els seus ja baixen i els meus ja es pot dir que són adults, sí, perquè en tenen 30 i 26.
Això es nota el caràcter, no?, dels pares, de les mares, que tracten habitualment, que tractem habitualment amb fills, estiguin o no estiguin. Jo, per exemple, estic separat, però parlo cada dia amb les meves filles, amb els meus fills, i, home, no és el mateix. Encara que els tinguis un dia a casa, però no és la regularitat de tot el mes, de tot l'any, però que aviam són els fills, Tu pots tenir exparelles i no tens exfills.
No, exacte, mai.
No. I això va millor, la relació pares-fills? En general, no parlo de Zàmbia ni d'Estats Units, parlo del nostre entorn més proper, aquí, sí, a Catalunya.
Millor en relació, uns temps.
Sí, sí, quina previsió. És a dir, es parla molt de s'han perdut els valors. S'han perdut els valors, els fills i els pares. Fills que, no de forma majoritària, però fills que denuncien a pares. Això fa anys, jo no ho coneixia.
Bueno,
La pregunta és àmplia, eh?
Sí, home, i nosaltres no fem servir aquest discurs de s'han perdut els valors, no? I a més, i nosaltres veient joves i les famílies... Clar, també tenim una situació esbiaixada en el sentit de que jo, per exemple, parlant amb famílies, ella té més alumnes a l'aula i ara t'explicarà, però jo, que treballo bàsicament amb famílies i professorat des de fa uns anys, evidentment és un biaix perquè els que venen a les formacions que faig jo molt basades en el tema de la competència emocional, habilitats de relació i comunicació amb els altres, assertivitat, empatia, ja sol ser gent molt interessada en aquests temes i per tant ja té uns valors determinats, no? Però jo penso, sí que és veritat que hi ha valors que potser els hem oblidat i s'han de recuperar, alguns.
I tant.
Altres els hem d'actualitzar. Nosaltres parlem d'actualitzar apps, no? I altres n'hem de descarregar de nous. És a dir, hi ha valors que no els tenim prou clars, que fan molta falta, que no hi eren ni abans ni ara, i després n'hi ha altres que no hi eren i qui són. Per tant, no podem dir que s'hagin perdut valors.
No, jo penso
en general
que els valors, el que fem amb els valors és viure'ls, no? Tant mares i pares com educadors i educadores. Llavors hi ha uns valors bàsics, que són els valors universals, que aquests hi han estat sempre. El que canvia és el context on els estem treballant. I altres valors que... Bueno, estan mutant, també, no? Per aquest canvi que diem i que potser doncs, el que hem de fer és adaptar-nos a com nosaltres intentem acompanyar aquests joves en aquest procés d'assumir aquests valors que diem, aquestes actituds de per vida bones, amb un entorn que és diferent, no? Jo recordo que abans, així anecdòticament, quan teníem els disquets i els ordinadors, que a vegades havíem de formatejar, no? I el que fèiem era netejar i tornar a omplir. Clar, si nosaltres pretenem, no anem a netejar aquests caps i omplim amb aquest sistema nostre de creences, potser no és l'actitud, no?
Clar.
Nosaltres el que diem és anem-nos-hi a acostar, anem a pactar i anem a veure com ho redirigim tot plegat.
El que estem demanant als polítics, que és diàleg, és el que hem de fer sí o sí amb els fills.
Sí. Precisament falta claretat. Crec jo que més que faltar valors, falta gent que els encarni amb coherència, amb claretat, i que això li sàpiga posar paraules, li sàpiga posar exemples, i sàpiga retratar-ho amb actituds i comportaments concrets. I sobretot hi ha valors que jo crec que són molt importants i no els tenim assumits, integrats a tots nivells, o sigui, els coneixem, ho tenim a nivell intel·lectual, clar, però no ho tenim a nivell emocional, no els vivim igual, i a nivell d'actituds i comportaments tenim comportaments completament incoherents, i això és el que hem de detectar.
Clar, i això que diu l'Eva també va molt relacionat amb que avui en dia ells reben inputs molt diferents de tot arreu, tenen una finestra oberta al coneixement, a les actituds, a determinats comportaments, criteris, pensaments i opinions... Llavors, clar, hi ha d'haver algú, no?, que en algun moment s'assegui i digui...
Parlem, separem una mica
el gra de la palla...
Això sí, això no, i el que val, l'opinió que val, és la del papa o la de la mama. La que ens agradaria, segons el nostre seny, el sentit comú... Escolta, jo no agafaria tant el mòbil, jo no aniria tant amb aquells... Això m'ha passat, o em passa a mi, no? Amb la petita, per exemple, escolta, tu creus que els teus amics... Papa, no passa res. Segur, eh?
Hem de fer parlar en aquests casos què t'agrada d'aquests amics, que hi trobes, que t'aporten de bo, que et fa sentir bé d'ells o d'elles, perquè amb això ens donen informació i també explicar què trobem nosaltres que ens agradi dels nostres amics. Aquestes converses en algun moment o altre les hem de tenir i va molt bé que les tinguem sense que estigui passant res, no quan hi ha un problema.
Per tant,
hem de buscar aquests ponts de comunicació i els hem de crear. Hi ha moments en què nosaltres els hi hem d'anar a comunicar coses, jo dic, hem d'anar a buscar-los per dir-los alguna norma, consell, límit, el que sigui, no? Hi ha moments en què ens venen a buscar ells, perquè ens han d'explicar, ens necessiten, el que sigui, això també passa a vegades, venen socors.
Sí, abans que vingui l'enfonsament, la llàgrima és... Jo sóc aquí sempre, és el meu missatge.
Exacte.
Jo estic aquí
sempre. I per tant,
han
de saber que poden venir. Però llavors hi ha un tercer element, que és que hem de trobar aquell punt d'aquelles converses humanes de temes essencials de la vida, que sense que estigui passant res ens trobem per conversar sobre la vida i per disfrutar d'aquesta conversa i de tenir-nos. Perquè no podem anar tot el dia amb la toga i el d'allò d'educador. Estic educant. No. Jo com a persona he de gaudir de la relació amb els meus fills i de la vida amb els meus fills.
Hi ha un tema, també, no?, que deia nosaltres els anem a buscar i ells ens venen a buscar. A vegades no ens venen a buscar explícitament, però amb certes actituds, amb certs comportaments, nosaltres hem de saber detectar, de dir, ep, m'està necessitant en aquest moment.
Bueno, de fet, una de les grans trampes, diguem-ho així, avantatges d'aquest programa, malauradament avui no ha pogut venir la productora, Estefania Burgos té 34 anys, jo en tinc 55. Dic, és una elecció trampa perquè jo t'utilitzo per veure si aquest tema se'm queda 50, se'm queda en paper carbó i ja no té escàner, em refereixo. En aquest cas, traslladat a una escena professional, però traslladat a àmbits familiars, jo pregunto, em poso un texà, una camisa, Abril, va bé el papa? Ai, papa, per favor, no et posis això. No està al dia de les coses i que ells et diguin o com a mínim et portin solucions. Papa, aquesta camisa no, home, que sembles... Sí. Els utilitzo. Ets una mica egoista, això. D'acord. També opino quan les meves filles van amb una peça de roba que a mi... Clàudia, te vols dir? Vas ensenyant mitja panxa, Clàudia. Papa, això és moda. Bueno, és moda, però posa't una jaqueta, saps? I no sempre em fan cas. I, evidentment, no vull apretar per dir... El que diu el pare és el que es fa, encara que siguin menors. I ja no sé si m'equivoco o no, però jo ho dic sempre. Ho dic sempre. Esteu posant una cara com dient aquest home va molt equivocat.
No, jo ara estava pensant...
Estàvem reflexionant.
Sí. Jo ara pensava amb el tema, amb el terme que has utilitzat, no? Els utilitzo.
Sí.
No sé si és la paraula, però està bé, no? I... que s'utilitzin més enllà de l'assessorament per la camisa, no? A mi també em diuen a vegades, mama, què t'has comprat? O això et queda més bé, o canvia't la foto de perfil del WhatsApp, perquè aquesta no m'agrada, no?
Sí, sí, també.
Però està bé que també els utilitzem per altres coses més profundes, més essencials, a la vida, no? I que això que fem amb la camisa o amb les fotos, ho fem amb, per el que dèiem abans, per on es mouen, amb quines pàgines freqüenten, quines amistats els enriqueixen o no.
Sí. Jo, de totes maneres, faria una reflexió en el sentit de... jo crec que no, que el que no utilitzem, ens ajudem a créixer els uns als altres. Tenim la idea de que hem d'educar nosaltres a la gent més jove, en aquest cas els fills i filles, i no tenim tant la reflexió aquesta de dir què em puc deixar ensenyar jo per ells, que en el llibre ho diem, no?
Sí.
Llavors, quan jo estic oberta a aprendre d'un altre, l'altre més fàcilment estarà oberta a aprendre de mi. Jo amb aquests temes de fotos jo no m'hi he ficat mai, amb el que els meus... Home, si veiés que pengen una cosa que és una aberració, o que és una vulneració d'algun dret humà, o d'alguna cosa, evidentment, esclar que diria alguna cosa. Però si no, amb el que és l'aparença, he intentat fer reflexions a vegades, he intentat que es donessin compte de què estan transmetent amb la seva imatge, de si realment aquella imatge diu el que ells volen dir d'ells, si és la seva... Què pensarà la gent amb aquella imatge i si allò realment és el que són i el que volen mostrar. I a partir d'aquí he deixat bastanta llibertat. Jo recordo el meu fill, el gran, tenia unes pintes també doncs, trencadores a la seva adolescència, que no encaixava pas amb l'estil de casa, i jo li vaig fer aquesta reflexió. Però ell me'n va fer una altra que em va dir, mama, si vull fer alguna cosa transgressora l'he de fer ara, perquè després quan hagi d'anar a treballar i sigui més gran i sigui adult, segurament tot això que em dius doncs ho hauré de tenir en compte. Llavors, si em vull pintar el cabell groc, no? Un groc, no ros, sinó... Ho he de fer ara, no? Que no és que portés el cabell groc, m'explico. Però llavors és com... Doncs sí, no? És veritat. I, bueno, doncs està bé, perquè ell ja estava fent aquesta... Ja ho tenia en compte, això. Doncs si ho tens en compte, ja està bé. Llavors, jo amb això m'hi he posat poc.
Jo també, eh? Això ho recollim una mica en el Sos es vol fer un tatu, un dels capítols.
Aquí. Hem arribat al tatu, eh?
Sí, jo tinc una filla que inclús va dir que us heu inspirat en mi, o perquè el primer tatuatge... quan a casa no has viscut, no? O no has volgut, no? Per criteris personals i propis.
Els únics eren els del Tibidabo,
dius,
ja està.
Home, però, no? Home, sí. Però després penses és que el tatuatge no val la pena, no? Encallar-se amb el tatuatge. Hi ha altres coses essencials que són molt més interessants.
No? Llavors, si es pinta de dalt a baix i de colors, clar, li has de dir...
Frena, que algun dia, escolta, aniràs pintada i potser t'arrepentiràs, no? Però si no... Dius, bé...
No malgastis l'autoritat en menudets.
I les energies.
Clar, formen part de l'estètica. A mi aquesta, per exemple, la mitjana, 15 anys. I el papa em vull fer un tatu i va estar com mig any donant-me...
Arguments.
Sí, no, que li feia il·lusió. A més diu, però on tu el faràs? No, aquí al braç és un cercle que està a punt de tancar-se. Diu, fa il·lusió? Sí. Què vol dir? vol dir això, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sí, sí. Uh-huh. Vale. Estàs convençuda? Perfecte, uh-huh. ho fem.
Fes per a una mica, també està bé, això.
Sí.
No, no sigui immediat,
mesura-ho, pensa tu.
Sí. Clàudia, quan tinguis 80 anys, et diràs també Claudieta i tindràs el tatu aquí, també. Uh-huh. Vale, molt bé. Val a dir que jo també li vaig manifestar en diferents ocasions, no amb ella, tota la família, que jo em volia fer les inicials, uh-huh. bueno, perquè veig que gent 50 també porta tatus.
Sí.
Hi ha gent 50 que porta tatus i hi ha gent 50 que porta tatus. Aquí, després de la segona frase, deixo punts suspensius. Al gimnàs, per exemple, veus a gent 50 amb tatus, que dius, perdoni, vostè mateix. Però jo em volia fer un tatu que era, bueno, les inicials d'ells. G de Genís, C de Clàudia i A d'Abril. I ja està. Bueno, sempre els tens presents, perquè els fills sempre hi són. I com a mínim per situacions d'aquestes de començar un programa de ràdio, fer un petó, ja està. Els vull tenir més presents. Papa, això no. Papa, i què? Si és per vosaltres, però de fet és egoista, és per mi, perquè us vull tenir a la vista sempre.
Això a vegades és un pes per ells.
Sí,
és una càrrega,
Sí,
ja,
sí.
Però...
sí. És com tenir vida pròpia, nosaltres diem que ens salva a nosaltres i els salva a ells de nosaltres. És a dir, sí. Que nosaltres hi hagi moments en què no els tinguem tan presents, o sigui, han de ser importants, però no han de ser l'únic important, ni en tot moment el més important, perquè això al final acaba sent aquesta càrrega que diem. Llavors, que hi hagi moments, els nostres fills ho saben perfectament, que en determinats moments ells són més importants que ningú i passen per davant, i jo els hi recordo, i un que tinc que està fora, li dic, cada cop que parlem, li dic, recorda que si en algun moment necessites alguna cosa, estic aquí, i que tu passes per davant de tot en un moment determinat, davant de determinada situació. Això ho han de saber, però no sempre, no tot, no allò. Vaig a fer i sempre penso en vosaltres, perquè és oi, penso una mica
papa,
en tu, no?
Tens ganes, no pot ser que la nostra vida giri al voltant, només dels nostres fills.
Jo demanava només un
mi...
tatuatge,
Mira, la meva mare va dir una vegada una cosa que em va agradar molt, i la meva primera flor de bac en l'Ara Criatures, que així es diuen les meves columnes, a proposta de l'estimat inoblidable Carles Capdevila, que va ser qui ho va fundar, ens va dir una frase una vegada que em va encantar, i va dir, estic contenta quan veniu i estic contenta quan marxeu.
I això és de com... mare o de tieta?
Mare.
Vale,
mare,
sí.
Dient, estic contenta quan veniu i contenta quan marxeu, perquè que puguem marxar a fer la nostra vida i ella també pugui continuar amb la seva, és molt bo. Llavors jo vaig pensar, és la millor combinació de les quatre possibles.
Sí.
Perquè si dius, estigues trista quan veniu, trista quan... Qualsevol que et puguis imaginar, aquesta és la millor, crec. Que llavors hem de deixar aquest marge de dir aire, on cadascú té la seva vida.
Sí. És una mena de... Escolta, podeu volar... Clar, jo, al cap i a la fi, ens movem per preferències, prioritats, en aquest sentit. Prioritat. Jo sempre els dic, escolta, prioritats, la vostra salut... És a dir, quan ets 50, encara que no siguis 50, és igual. És a dir, jo tinc la sensació que ja he fet moltes coses que les he fet professionals i també personals a la meva vida, i que si a un dels fills li falta un cor, mira, té, ja està. És un exemple. Segurament una realitat. Prioritats, salut vostra, salut del papa, que no va molt fina, però... ¿vale? Quan hi teníem un gos, el tercer, la prioritat era el gos, i ara ja no, i la quarta és feina del papa. És a dir, si teniu salut, tinc salut, no hi ha gos, feina del papa. Si el papa té feina, és que abans té salut, si no tinc salut no puc treballar, però si tinc feina, bueno, mirarem de tenir una qualitat de vida, intentarem tenir una qualitat de vida millor per tots. Per tots, per poder anar al Tibidabo un dia, per poder comprar una pizza, per... Aquestes eren les prioritats. I ells estaven molt a favor de... Vale, papa, però... Pregunta'm, tu com estàs? Com estàs del cor? Com portes la caròtida? Em van preguntant, és a dir, que ells... tenen un micromón... Un micromón... que et fas creus quan... quan te n'adones i descobreixes per segones o terceres persones... el que pregunten per tu, el...
Sí, home, això
i és cert,
és una cosa que
a vegades et deixes portar per l'aparença, no? De dir, avui o no em diu. Bueno, no té ganes de dir, però en el fons pateix per tu, no? I tindria ganes d'abraçar-te, però potser a vegades bueno, no queda bé, hi ha certes edats que hi ha coses que, home...
Aquí, ganes d'abraçar-te... I... Perdona, però... O sigui, jo els dic, escolta, verbalitzeu sentiments... Per això jo dic que tenir un gos ens va afavorir molt a tots per verbalitzar sentiments. El fet de tenir un gos era... quina cosa més bonica, qui estima, és a dir...
Bueno, ho hem de poder fer entre persones, això, és clar,
jo, que la
si
meva
no tenim
mare,
un problema gros.
A la meva mare, que té 89 anys, i jo vaig cada diumenge dinar amb ella, mai li he dit, mama, te quiero mucho.
Doncs digue-li, digue-li. Comença alguna vegada de ser la primera, no t'ho he dit mai, però te quiero mucho.
No, és que jo li dic això, la meva mare es posarà a plorar. Però es posarà a plorar 3 dies. Sí. Ella és la meva mare, ja ho sap. Però no
m'han dedut. Plorarà feliç.
En el llibre parlem també del tacte, de l'importància, sí, no?, d'agafar la mà en un moment donat, d'una abraçada ben feta.
Hi ha llàgrimes de felicitat,
Les llàgrimes
són... S'ha vist que la composició és diferent segons si plorem de tristor o plorem de felicitat. Crec que serien unes llàgrimes molt favorables. No, abans deies una cosa que jo volia dir, que una de les coses que hem preguntat als 1.500 joves amb qui hem parlat paral·lelament a fer aquest llibre, el llibre no és un estudi sobre el que ens han dit els joves, però sí que el que ens han dit els joves ho hem
aprofitat
i ens ha servit, no? I hem preguntat a 1.500 joves si segueixen influencers a les xarxes i un 75% segueixen, però llavors hem fet la pregunta de qui admiren del seu entorn proper i el 80% és algú de la família i entre aquests familiars, pare i mare sumen un 60% d'aquest 80%. Per tant, imagina't si ens tenen presents.
És a dir, la pregunta, tu a qui admires? No n'ha sortit cap dels influencers de la primera pregunta que ells seguien, no?
Clar.
Sempre el pare part o la mare part. Si no era el pare o la mare, l'avi o l'àvia. Era la tieta, no? Que és una figura que també ens va...
I que no s'han perdut tant els valors essencials.
I a més, a darrere d'això, de l'admiració, hi havia valors, que ara deia l'Eva, no?
Sí.
Per la fortalesa, per la seva capacitat de sortir-se'n. Clar, ells no deien resiliència, perquè són aspectes que potser encara
clar,
no tenen
perquè m'han ensenyat,
ni coneixen.
Sí,
no?
Perquè m'han ensenyat a lluitar pel que vols, a no llançar la tovallola... És a dir,
no sortien, sí, i no sortien aspectes com per la competitivitat que tenen a l'empresa, a la feina, a la professionalitat. No. Eren valors tous.
Eren coses profundes.
I valors universals.
Boniques, boniques.
En el meu cas, per exemple, estic parlant molt de mi, ja ho sé, però entenc que això igual pot ajudar les meves filles que acostumen a veure pues, gent que se li acosta al papa, li fan fotos, hi ha una norma no escrita, parlada algun cop, però fa molt temps, que és si fan fotos al papa, vosaltres us retireu. No teniu per què sortir a les fotografies de ningú, evidentment. Com tampoc surten a les xarxes, o si surten alguna vegada, surten amb una... a no bufant dels ulls, si no vull. I elles... no sé qui va dir la frase que si hi ha amor, hi ha admiració. Parlaves tu de l'admiració, no? I amb respecte a la teva resposta.
Clar.
Es retiren, i sí que arribo a veure cert component d'admiració al pare, especialment
segur.
Quan estan amb les seves amigues, i a mi que m'agrada moltíssim parlar, entro i comencem a parlar de com parlen les persones, com parlen els protagonistes de pel·lícules de cinema, que diuen paraules que moltes vegades no diem. Tiene apetito, senyora. I els encanta quan faig doblatge de... I em refereixo a les seves amigues. Tienes apetito, un emparedado. I es descollonen i les veig que estan... Es van inflant,
Clar, això... Fixa't què dius, tu has treballat amb elles altres aspectes que van més enllà de la teva pura professionalitat. No és, ara em criden d'aquí, ara vaig aquí, ara he fet, ara...
No, anem a buscar
la manera, no?, en què jo m'ho passi bé amb elles i pugui compartir aquesta meva passió, aquesta meva vocació.
Sí.
I és aquí, no?, aquest amor que deia l'Eva abans, no?, quan hi ha això de fons...
Sí. Alguna dada que surt, que aparegui al llibre, d'aquestes que us hagi sorprès... del tipus influencers, evidentment, les meves, el meu fill, segueixen influencers.
Sí.
Tots els que heu anomenat estan a la llista. I jo insisteixo, escolta, aquest, hi ha un de Galícia, no sé com es diu, el que viu a Barcelona és de Galícia...
Ui, és que anem mirant
moltíssims, nosaltres hem fet una llista
i n'hi ha que ara ells miren que no els hem ni mirat encara, perquè van sorgint, és que és un moviment que
contínuament sorgeixen, nosaltres vam haver de canviar-ho això diverses vegades, perquè cada cop que revisàvem alguna cosa o que el llibre anava creixent havíem de revisar les dades d'influencers perquè un passava davant, l'altre menys, ara n'apareixia un de nou, això és constant, i nosaltres ara ja ho estem seguint menys que quan fèiem el llibre, evidentment seguim tenint la mirada posada amb tot aquest fenomen i està una mica al dia, però ho seguim menys que quan estàvem fent el llibre, perquè, clar, tampoc és la nostra finalitat.
Sí que és cert que el que vam veure és que el perfil masculí de noi segueix un tipus d'influencers i el perfil femení en segueixen un altre tipus.
I coincideixen amb un.
Coincideixen només amb l'Auronplay.
L'Auronplay.
L'Auronplay és el líder dels nois.
Dels nois.
S'ho passen bé.
Sí, és el primer. I amb les noies està en tercer lloc, i llavors coincideixen amb l'Auronplay en aquest sentit.
Si estem al menjador i escolto de fons, clar, evidentment, sigui o no sigui correcte, la figura és papa sofà, nena sofà, nen a la cuina o a l'habitació, i... ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estás? Auronplay. I jo que me alegro.
Sí.
Escolteu, però, Clàudia, no fa gràcia, això. Ai, papa, sí que fa gràcia.
És que potser és un llenguatge amb molta vida, amb molta vitalitat, amb molta naturalitat, frescor, proximitat, que nosaltres a vegades ens hem mig morigut, eh? Que dic, jo així en sentit de l'humor, no? Sí. És a dir, potser tenim una càrrega de seriositat i d'hiperresponsabilitat i de que tot va malament i pot anar pitjor, i això també és una de les coses que ens han dit, eh, Montse?
Jo pensava en la resposta d'algú que diu, és que jo a vegades explico un acudit a casa i no riuen. A mi m'agradaria que riguessin més, no? Perquè una altra de les preguntes que fèiem, que és allò que hauríem d'aprendre nosaltres els adults, la resposta líder és a gaudir de la vida, a gaudir dels moments, no? I a saber desconnectar.
Això és el que pensen, això, la majoria.
Sortien respostes molt concretes, no? Algú que deies que els explico algun acudit i a vegades no riuen i diuen, ai, deixa estar, que ara no estic per això.
Sí.
O no et preocupis tant de la rentadora i desconnecta i sigues més feliç. O sigui, diuen coses que realment ens hi podem veure molt retratats.
I ens han de fer pensar.
O què els hi agrada menys de nosaltres, que ens veuen amb manca d'empatia, ens veuen intransigents i estrictes, i ens veuen 2 de cada 10 avorrits, ratllats i estressats, eh?
2 de cada 10?
Sí, un
21% gairebé.
Avorrits,
ratllats i estressats.
Van coincidir amb aquests 3 adjectius. Estem parlant de 1.500 adolescents.
Llavors, què busquen a les xarxes? A vegades busquen el que no troben a prop. Sempre, i a vegades hi van per desconnectar del que troben a prop, per evadir-se del que troben a prop, a vegades també.
Avorrits, ratllats...
I estressats.
I estressats. Clar, segurament el que veuen a casa, diu, això no m'importa, desconnecto, ja està.
Clar, és dir, quin missatge estem donant, diem, nosaltres, de la vida adulta,
que
no?
Que estem desprenent.
Veniu, vosaltres
que
estudieu...
Que no ens adonem, eh?
Estudieu, vosaltres treballeu, que veureu el que us espera, és fantàstic.
Sí.
És aquest missatge inconscient, no?
Nosaltres els diem que, o sigui, una de les més seguides també amb noies, que és la Dulceida, els Dulceida. Tot comença tots els vídeos, hola, preciosos... Nosaltres entrem a casa dient hola, preciosos.
O a l'aula.
Amb aquest carinyo a l'aula.
Entrem amb un somriure a l'aula.
Esclar.
Els bon dia, com esteu?
Exacte. Els hi diem que, malgrat tot, ens agrada la nostra vida, que són preciosos ells, els nostres fills, que ens agraden els fills que tenim, que ens agrada la vida que tenim. Això els hi diem prou, perquè moltes vegades tot això...
Clar, i això tampoc vol dir que la vida serà fantàstica, i embolicar-los amb...
No, perquè ja ho diem, ja en parlem de les dificultats.
També.
Ja en parlem de les dificultats.
Com a mínim fer un esforç per intentar estar millor.
Exacte.
Que això, al cap i a la fi, també no deixa de ser, com tot el que estem parlant, hi ha una gran paraula, hi ha un gran paraigua que ens tapa, que és comunicació.
Oh, i tant.
Comunicació.
I exacte, consciència i honestedat. Tenim un capítol on diem la honestedat ens fa quasi perfectes, no? Perquè nosaltres no estem demanant que tothom estigui superfeliç, perquè sabem que la vida no es pot estar superfeliç tota l'estona, ni en totes les etapes, ni en tots els moments, i passen coses que ens fan estar amb dolor i amb patiment, evidentment. Però sí, la honestedat de reconèixer quan estem passant un mal moment, la responsabilitat de fer el que estigui a les nostres mans per sortir-ne, la confiança i l'esperança de que en algun moment ens en sortirem i de que volem tornar a recuperar l'alegria, i si més no, la generositat de no encomanar pessimisme quan estem malament.
Aquí.
Perquè aquesta és una altra, perquè llavors, com a mi em va malament, la vida és una merda.
Exactament.
I no és que la vida sigui una merda, és que jo estic passant un mal moment.
Sí.
I això és molt important, dir-ho així i viure-ho així, perquè això és ser generós, l'altre és encomanar el meu malestar. Tothom.
I parlaves de comunicació i també hem d'entendre que la comunicació canvia i hem de buscar contextos on ens puguem comunicar amb ells, però potser el sofà no ho serà per ells un dia, o buscar una formalitat, no? Potser. Però potser mentre el portes a no sé on, o potser a l'aula no el serà quan el crides a tutoria, però les taquilles, mentre està ordenant coses, deixa anar el que sigui. I també explica, no? Curiosament, a tall d'anècdota, la Gemma Ventura, en el pròleg que ens fan al llibre, ella explica com la seva germana des de l'altre costat del llit es anaven parlant per WhatsApp, però això jo també ho visc amb la meva filla. Tinc una filla que també m'explica
converses importants unes converses
per WhatsApp que dius, home, jo la portaria a dinar i m'hi seuria.
Sí.
Però són reals, aquestes converses.
Però jo veig que ella se sent còmode així i a mi em va perfecte, doncs jo també hi entraré. Sí, el que no puc fer és dir, no ens comunicarem.
Clar, no és una realitat falsa, el que passa que després has de buscar moments presencials on es pugui donar aquesta conversa de manera real. Jo tinc dos contextos on hem tingut dos o tres, un és el que diu la Montse de quan els portes un lloc, els acompanyes un lloc, però jo, converses al camp del Barça, i converses o anant-hi, o allà dintre, i converses als vestidors emprovant-se roba, és un clar sí, que això. Sí. A més, té un element molt important, això.
Sí.
I és que exerceix un efecte de contenció emocional per part de l'adult. Els fills, fixa't que moltes vegades et fan confidències quan hi ha una situació que t'està contenint
que tu dius,
no puguis desbordar-te.
Sí,
no pots desbordar-te.
Sí. Papa, tens un moment.
I aquests contextos ajuden.
O quan estàs conduint, no? Diu, ara li deixaré anar això, però aquest és clar, saps que hauràs d'estar.
No, però la resposta per meva és, tens un moment, i tant! Què diu la meva Claudieta? Què diu? Tu intentes desdramatitzar la bestiesa o no que et dirà. A veure.
I si estàs en un lloc públic, no et queda més remei.
No pots
fer un espectacle.
No.
És aquest mur de contenció que diu l'Eva.
Sí. Bueno, sí. No està gens malament aprendre lliçons. Va fer aquesta la Claudieta l'altre dia. Una visió, a més per telèfon, un examen, un monòleg, ella sola, de la situació política. Unes ganes d'abraçar-la.
Molt més lúcid que moltes coses de les que sentim i veiem.
És que són una generació molt més sensible, el que passa al món, amb la dimensió
social,
residus,
sostenible,
residus, però
amb el tema de la sostenibilitat.
Ens ha passat el concepte de comunitat.
Sí. Jo volia parlar, però bueno, escolta, tenim temps. Moltes felicitats.
Gràcies.
Èxits.
Gràcies.
I endavant amb les atxes amb aquest llibre.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93-409-2771 o bé 93-409-2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93-409-2771 o 93-409-2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Us he parlat al principi del programa que durant aquests dies, aquesta setmana, els tres darrers dies de la setmana passada,
dijous, divendres, dissabte, vam tenir un gos. Una amiga me'l va deixar i el vam adoptar. És un gos de 4 mesos que pesa 20 quilos. Serà un goril·la. És un gos de la raça Golden, es diu Luca, i és absolutament adorable. És com tenir a casa un gran bebè. I sobre gossos, ja sabeu la meva opinió dels gossos, i sobre els gossos vam parlar amb Ernest Capdevila, un bomber del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, sobre la divisió de rescats amb gossos. Com fan un rescat amb gos? Quants gossos tenen? De lo bonic que és treballar amb ells? Quina gran feina que fan? De tot plegat vam parlar amb Ernest Capdevila. Clar, i després de comprovar la feina que fan els bombers, tu només pots dir gràcies. Gràcies, gràcies, gràcies. Com molta gent estem dient gràcies cada dia a les 8 de la tarda quan sortim al balcó i aplaudim. Gràcies també a Banco Mediolanum. Gràcies Mediolanum per ser un banc de referència, per ser un banc que té més de 35 anys d'història, un banc que ni tan sols és 50 i és un banc de referència. Gràcies Mediolanum pel vostre recolzament a 50. Recordeu, Banco Mediolanum us acompanya durant el vostre cicle financer de tota la vida. I l'agraïment a Mediolanum va lligat a l'agraïment al cos de bombers. Hola, Ernest, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Felicitats. No sabem bé per què, però felicitats.
Moltes gràcies. Segur que no les mereixem.
No. Vosaltres feu una particularitat especial que comporta fer rescats de persones amb gossos.
Sí, és així. Nosaltres, des del 2009, que es va crear la unitat canina al Servei de Bombers de la Generalitat,
sí,
prestem aquest servei per buscar una persona que es perd. Els humans utilitzem els ulls i utilitzem la veu i amb les orelles perquè ens escolti, perquè la persona perduda pugui respondre,
sí,
o veure-la. Però els gossos tenen la particularitat que utilitzen el nas. Nosaltres, així com vivim en un món de colors, doncs ells viuen en un món d'olors i utilitzem el seu nas per ajudar-nos en aquesta tasca quan es perd una persona.
Quants gossos teniu al costat perquè puguin fer aquesta feina?
Doncs en l'actualitat tenim uns 20 gossos a la Bombers de la Generalitat. Som 8 guies, bombers professionals. Algú té un gos, algú n'hi té dos. Algú, com jo, en tinc tres.
Molt ben fet.
I després tenim 4 bombers voluntaris, que també pues n'hi ha qui té un i n'hi ha qui té dos.
Quants membres sou del cos de bombers aquí que feu aquest tipus de rescat?
Doncs 8 bombers professionals, més 4 bombers voluntaris i el jefe, que no m'oblida d'ell, que si no...
Com es diu el jefe?
Jordi Riera.
Jordi Riera. Doncs saludem els 8, els 4 voluntaris i a Jordi Riera i els 20 gossos. Sabeu, els 13 bombers, els noms dels 20 gossos?
Pues quasi, sí. Sí.
Puc posar-te a prova?
Bueno, prova. A veure, algun me quedarà al tinter, segur, perquè
sí,
la
bueno,
meva memòria bueno, no és com la d'un gos. El gos té molta més que jo.
Que bé.
Sí.
Així, doncs, saps els noms?
Sí, pues jo, per exemple, tinc la Lila, la Lali, la Inde. Tenim el company Jordi, que té la Sura, un altre company Jordi, que es diu Rob, la Marteta en té 4, a veure si me'n recordo. El Fum és del Pepe, ara m'ha vingut el Fum. Ara m'estic posant molt nerviós.
Sí, no, pues no cal, perquè segur que si ells, amb l'energia que desprenen, et veiessin nerviós, et lleparien i et farien mil petons.
Sí, senyor, són senyals de calma, de que controles el tema.
Ernest, digue'm, quina raça són aquests gossos, majoritàriament?
Doncs la raça per excel·lència d'un gos d'estructures col·lapsades és el Malinois, però nosaltres...
Malinois?
Sí, el pastor
alemany.
Belga Malinois.
Pastor belga alemany.
Malinois.
Vale.
Però nosaltres tenim de tot tipus. Tenim el strip, que és un gos de lo que diem vulgarment un mestís.
Sí.
Tenim els nàusers gegants, tenim Bloodhound, que és excel·lent per fer rastre, és el número 1 en nas del món. Tenim beagles, tenim labradors, que és el millor gos per la gent que comença. Tenim fins i tot un Doberman.
Olé.
Sí, tenim Tenim Goldens, tenim...
I qualsevol d'aquests 20 gossos pot anar en qualsevol moment per fer una batuda, un terreny on presumptament s'ha perdut una persona?
Sí. Actualment estem dividits per guàrdies, intentem que hi hagi sempre dos bombers de guàrdia i també estan els bombers voluntaris que també, quan ells... Perquè els bombers voluntaris no oblidem que tenen una feina. Poden ser mestres, poden ser botiguer, Llavors, ells han de deixar la feina. Llavors, no sempre poden deixar la feina per anar a una recerca.
Els que no són bombers, que som, jo crec que la majoria, i tenim, o hem tingut gos, donem al nostre pelut, a la nostra peluda, un premi quan fa una cosa bona. D'acord? Mira, has fet això, has fet pipi fora al pati. Molt bé, té un caramelet. Vale.
Sí.
Li doneu premis físics quan un gos fica el nas en un lloc on presumptament ha d'estar la persona i la troba?
És a dir, com... Sí. Per ell, el buscar persones no és un treball. Per ell és algo divertit. És el millor que hi haurà en la seva vida.
Ah, sí?
No... Sí.
No és una feina per ell. És a dir, està ensinistrat, però és com si fos jugar.
Exactament, és jugar. I nosaltres el que fem, busquem quina és la motivació de cada gos, perquè cada gos té una motivació diferent, s'ha de mirar cadascú té la seva, igual que els humans, també.
Sí,
hi ha qui ens mou els diners i hi ha qui ens mou altres coses.
Sí.
I donem el premi. Hi ha qui és jugar, hi ha qui és carícies, hi ha qui és menjar...
Clar, perquè...
O hi ha qui és un menjar en concret especial que només apareix i desapareix als entrenaments o a les recerques reals.
Clar. Entenc que un cop el gos fica el nas allà on pot i presenta, us descobreix la persona, el gos ja ha fet la seva feina, encara que sigui un joc, i vosaltres aneu directament a la persona. Per tant, el gos es queda com jugant per allà, esperant algun tipus de moviment per traslladar...
Nosaltres no busquem, no anem mai sols, sempre tenim un auxiliar que ens dona un cop de mà.
Vale.
Llavors, en aquell moment adequat que tu pots dir víctima o atenció, he trobat, pues, a la persona que buscaven, pues, sobre, pues, ja l'ajudant, que es queda amb la víctima, hola, què tal, com estan, som els bombers, hem vingut a ajudar-lo... etcètera, etcètera, i paral·lelament, pues, via ràdio, aquest bomber que ens acompanya, auxiliar, dona informació a la nostra sala, al nostre comandament, perquè, pues, per dir el que necessitem, si necessitem helicòptero per evacuar, si necessitem el grup de metges, etcètera, etcètera. Llavors, jo me quedo jugant. Puc també, si en aquell moment me trobo jo sol, deixar-lo un moment quiet, perquè són molt obedients, i saben que el premi vindrà després. Lo deixo en quiet, atenc a la víctima, que és el més important, i després, quan he atès i puc, pues atenc al gos i li dono tota la festa que necessito.
Les que es mereixen i més. Moltíssimes felicitats i, a la vegada, moltíssimes gràcies per fer el que feu.
També, pues, deixa-m'ho dir, que això és voluntàriament, ho fem, i que per nosaltres comença tot com un hobby.
Sí.
Però després, quan sona el telèfon, és una obligació moral.
Clar.
I ho fem pràcticament per l'empatia a la persona que es perd.
Doblo la meva felicitació que t'he fet abans. La doblo. Fes-li moltes carícies a tots els gossos que tinguis pel voltant.
Aquí un momentet, perquè ara mateix els tindré tres.
Ja els hi pots dir, de part d'un senyor de Barcelona que no té cabell, moltes carícies.
Pues moltes gràcies.
Transmet tota l'energia. Adéu, Ernest, gràcies, felicitats. Bé, família Cinquenter, aquí deixarem estar l'edició número 125 del programa Cinquenters. Ha estat, com sempre, com cada dia, un plaer acompanyar-vos. No oblideu, a partir de les 8 del vespre, aquest aplaudiment que fem al gran col·lectiu mèdic i altres gremis que, evidentment, també s'ho mereixen. Família, un plaer. Gràcies, cuideu-vos, fins demà. Doesn't mean